Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula.
Fragment de la banda sonora de la pel·lícula Gedo Senki, Històries de Terramar, de Tamiya Terashima i Carlos Núñez.
Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Si t'agrada la música del nostre país veí, aquest estiu no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a Ràdio Estel. T'emprisonne entre ses tours
à coups de pioche. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Ooh, pie, honey, you know
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Què tal us ha provat la setmana? Esperem que molt i molt bé. Nosaltres, en portada, hem de donar-vos una excel·lent notícia. I és que els 17 milions d'euros del sorteig extraordinari del Dia del Pare de l'11 han anat a parar a Moratalaz, un popular barri de Madrid on moltes, moltíssimes persones podran fer realitat les il·lusions de la seva vida. Bé, a Moratalaz, una d'elles. I a tot l'estat, moltíssimes persones, perquè hi ha hagut pluja de premis del sorteig extraordinari del Dia del Pare. Enhorabona a tots plegats. Però, a més de felicitar els afortunats, també volem donar les gràcies a tots aquells que dia rere dia ens permeteu fer obra social per persones amb discapacitat amb la compra dels productes de joc de l'11. Per vosaltres, us dediquem a aquest programa. A continuació, fem un breu resum dels temes que us hem preparat. Començarem amb l'Espai d'Entitats Socials, on avui tindrem els estudis de la ràdio l'Anna Sánchez, vicepresidenta d'ALDEC, l'Associació d'Ajuda contra la Distonia. Maria Vila, experta en temes de voluntariat i discapacitat, ve acompanyada d'un voluntari, d'una voluntària, de la Plataforma per la Llengua, que té la síndrome de Down. És l'Elisabet, i ja ens ha enamorat a tots plegats. Ja la tenim aquí, als estudis de la ràdio. Benvinguda, Elisabet. I tancarem aquesta edició de programa amb la tertúlia de Dones amb Discapacitat, on parlarem sobre com han viscut elles la seva discapacitat amb la família. S'han sentit enteses com a dones? Han aconseguit recuperar el seu espai femení quan la discapacitat ha estat sobrevinguda? No sé què en pensaran les companyes, no? Què s'hi veu més a la família, la dona o la discapacitat? Al final del programa segur que ens ho expliquen. Salutacions del Toni Huguet, al control de so, anem ja amb un nou capítol de la història. Un nou capítol de la història on la historiadora Carmina Corominas ens parla de Nicolás Jacob Conte, un enginyer militar de Napoleó, creador del llapis modern que encara fem servir avui en dia. I això tenim un sol ull.
Bona tarda. Nicolás Jacob Conte va ser un pintor militar i aeronauta. Aviat va ser conegut pel seu geni mecànic. Va perdre un ull a conseqüència d'una explosió d'hidrogen durant un dels seus experiments, cosa que no li va impedir ser enginyer militar de Napoleó, a qui va acompanyar en la seva campanya d'Egipte. Amb la reputació que començava a guanyar com a inventor, va entrar al cos aerostàtic de Medon, que incluïa els pioners en l'ús de globus per observació militar. Conte és conegut, però, per haver inventat el llapis modern, concretament el model que rep el nom de Conte, per encàrrec de Lázaro Nicolás Margarit Carnot. La República de França patia un bloqueig econòmic que impedia importar grafit de Gran Bretanya, principal productor del material. Carnot va demanar a Conte que creés un llapis que solucionés la dependència de la importació de grafit. Després de dies de reflexionar, va tenir la idea de barrejar grafit amb argila i envoltar-ho de cilindres de fusta, la forma del llapis actual, el que reduïa la quantitat de grafit per llapis. Conte va rebre una patent per l'invent el 1795 i va fundar la Société Conte per produir els seus llapisos.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Just think you're depressed.
Presenta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
Doncs iniciem el programa doncs fent-vos una proposta de teatre social, perquè una entitat molt coneguda pel seu projecte de pallassos d'hospital, Pallapupes, té en marxa un projecte. No és l'única cosa que fan, això de pallassos a l'hospital. També desenvolupen teatre social orientat a persones amb trastorn mental i als seus familiars. Precisament, en relació amb aquesta línia d'actuació, Pallapupes organitza el proper dilluns, 23 de març, la gala solidària Una nit de bojos. I per explicar-nos una miqueta la cosa i fer-nos dentetes per anar al teatre, tenim als estudis la Mònica Civil, que actua en una de les companyies de Pallapupes. Mònica, què tal? Bona tarda. Encantada de que em portis aquestes informacions.
Doncs sí.
Què és això d'Una nit de bojos?
Doncs bé, Una nit de bojos és un espectacle solidari, ple d'humor i de moltes actuacions. Actuacions còmiques, musicals... Bueno, crec que sorprendrà bastant. I també actuem doncs, a les diferents companyies, tant la companyia Brots, que són persones que tenim trastorn mental i persones que no en tenim, hi ha aquesta doble dualitat, i també a la companyia Vínculos, que està formada per familiars que tenen doncs, fills, parelles amb trastorn mental.
Us veurem a totes dues companyies actuant Una nit de bojos.
Exacte, actuarem juntes.
Algun més al cartell o sou vosaltres les estrelles?
No, el cartell és bastant extens.
Ja m'imaginava jo,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Perquè heu liat una de ben grossa.
L'hem liat grossa.
Molt bé.
Tenim, per exemple, l'Anna Morgade, el Toni Albà, l'Homo APM, los Martínez, el Joan Margarit, Brodes Bros, Pep Plaza, Polònia, el musical, i un etcètera.
Nena, però com ho heu aconseguit? Doncs hem embolicat tantíssimes col·laboracions.
Doncs, mira, és el que té. Bueno, comentar també que Pallapupes fa 15 anys. Llavors, clar, això és una festassa.
Clar, quan diu que feu teatre social, per què? Per què dieu que és teatre social?
Doncs bé, és teatre social emmarcat, com comentava abans, doncs, amb el tema de la salut mental. Llavors, és una manera, una mirada diferent del que és el trastorn mental, del que és la bogeria, una manera també d'empoderar-nos com a persones que tenim un diagnòstic i de lluitar contra l'estigma, per suposat.
Molt bé. Què us aporta a les persones que teniu malaltia mental el fer teatre, Mònica? Què us aporta? Què diries?
Jo crec que he crescut molt com a persona i com a persona en concret, que té un trastorn mental, que com deia, m'he empoderat i també, tot i que encara estic en la lluita de l'autoestigma, doncs he guanyat molt en aquest aspecte.
Mònica, no toquis el micròfon, perquè és que si no ho dic en directe, estarem tota l'estona així. I la resta de convidats, apreneu. Això se sent en antena.
Perdona, és que sóc molt expressiva amb les mans a vegades.
Endavant, sense barreres a la ràdio. Doncs et deia, això de Una nit de bojos, quin és el punt de trobada, la cita?
Bueno, doncs la cita és aquest dilluns que ve, dia 23 de març, al Teatre Nacional, poca broma.
No hi havia un altre escenari més emblemàtic.
Exacte.
Per fer la nit de bojos.
A les 9 de la nit, a la sala Tallers. I ens trobarem allà. Són l'entrada, ja també ho comento, són 12 euros. Es pot obtenir a la web...
12 euros no és res, perquè amb tota la gent que actua...
Home, és una oportunitat força
interessant.
Per veure tot el cartell que hi ha.
Sí, sí,
i l'entrada doncs, es pot comprar a www.pallapupes.org.
Et veurem actuar tu.
Sí.
Què faràs? Quin paper faràs?
Bueno, ho deixem una miqueta així.
En intriga.
En intriga.
Ah, ja.
Diguem que parlarem una mica de la bogeria.
Ah, sí?
Sí.
Ostres.
Que la bogeria té molts aspectes. Té aspectes durs, però també té d'altres que no són tant.
Quines coses tires en un escenari? No et posaràs nerviosa?
Home, els nervis sempre hi són. Sí. I una miqueta fan que hi hagi aquella vidilla, no? Masses tampoc, no és bo llavors, però una mica de nervis sempre n'hi ha.
Molt bé, doncs moltíssima sort, Mònica, per aquesta nit de bojos, el dilluns 23 de març a les 9 del vespre, al Teatre Nacional de Catalunya, per veure tant les companyies de Palla Pupas com una llarguíssima llista de persones importants. Los Martínez muy divertidos, eh?
Sí.
Els has vist tu alguna vegada?
Els he vist, sí.
Sí? Molt bé. Però l'estrella seràs tu per nosaltres, eh?
Vale.
A veure de què parles en...
A veure.
Vale? Vinga, Mònica, doncs... una abraçada ben forta i molta sort.
Moltíssimes gràcies per convidar-me per poder explicar.
Ja saps això. Que això és casa teva. Anem ja de cap al Espai Entitats. Vinga, doncs ja hi som dins de l'Espai d'Entitats, avui acompanyats per la Montse Faus. Montse, què tal? Com
Hola,
portes
Anna,
la primavera?
Tarda. Molt bé.
Sí, bueno, no tens al·lèrgia?
Sí, el pol·len aquest. Que...
Al·lèrgies, no?
Sí.
Ja, però ja bueno. Ho sé jo. Avui parlem de la distonia a l'Espai d'Entitats, però hem de fer una salutació molt especial per la Toni Fernández de Cora.
Sí, pobreta.
Que la tenim mig discapacitada sí. Transitòriament.
Transitòriament està, pobreta, doncs, que avui no ha pogut venir.
Immobilitzada,
totalment,
vaja.
Totalment, pobra.
Bé, doncs, Toni, ja ets una de les nostres, ja ho saps, eh? Sort que la teva discapacitat passarà ben aviat. Això sí, tenim entitat al programa.
Sí, doncs avui, per situar els oients, ens ve l'Anna Sánchez, d'ALDEC, l'Associació d'Ajuda contra Distonia. I a veure, la distonia és un síndrome neurològic caracteritzat per contraccions musculars involuntàries, sostingudes i repetides.
Ja.
Dels músculs i que causen doncs, moviments espasmòdics o postures anormals. Mm-hmm. Això l'Anna avui ens ho explicarà.
Perfectament, perquè s'ho sap molt bé. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona amiga del programa. La distonia i els tics en què es diferencien?
Els tics, hi ha una malaltia neurològica que es diu tics, però normalment els tics n'hi ha persones que els poden controlar. Si no vol fer, en algun moment pot fer... i aguanta una mica, però en els moviments involuntaris i contraccions musculars, en la distonia no se pot. És involuntari totalment, no pots controlar.
No pots controlar el moviment, i tant que sí. Llavors, la vostra entitat neix l'any 1999, porteu treballant com 16 anys, que es diu aviat. No sé en quin punt us trobeu avui dia.
Bé, us trobem en un punt en creixent molt.
Sí.
Perquè en tots aquests anys hem fet moltes coses i hem treballat moltíssim. I, bueno, el més important és no només donar a conèixer la distonia, sinó donar serveis als nostres socis. Perquè aquests serveis, per exemple, com la fisioteràpia, la psicologia, teràpia ocupacional i altres, en la pública, diguéssim, no se dona això a les malalties. I sobretot aquesta malaltia, que és minoritària, i a més és neurològica, i com que és una síndrome, n'hi ha molts tipus de distonia feta a la musculatura de molts parts del cos.
Clar, i a més, si els serveis no estan especialitzats, tampoc és qualsevol fisioterapeuta.
No, perquè saps què passa? Que la fisioterapia, per exemple, si ve una persona amb una distonia de qualsevol tipus, pot ser que algun fisioterapeuta la conegui, però la majoria no ho coneixen, eh? Sobretot en la més grossa, diguéssim, dintre de les minoritàries, dintre de la distonia, tenim, com és un síndrome, n'hi ha molts tipus de distonia. N'hi ha algunes que són molt i molt minoritàries, però, per exemple, la distonia cervical o tortícolis espasmòdica, que és el mateix, molts fisioterapeutes pensen que és una contractura muscular pues, perquè ha treballat molt o que ha fet molts esforços, i no. És la malaltia neurològica que la musculatura.
Anna, ens estàs parlant doncs, de que hi ha molts tipus de distonia, entenc que unes molt més afectades que d'altres, i doncs, quins tractaments mínims s'han d'aplicar, almenys? Després entenc que cada persona és un món.
I tant. Després del diagnòstic, que ja és difícil, perquè clar, perquè una persona arribi a un neuròleg experta en trastorns del moviment, no tothom arriba de seguida. Anys,
sí, hi ha un camí llarg.
I una vegada li ha diagnosticat la distonia, el tipus que sigui, la farmacologia que hi ha no és exclusiva, per distonia, sinó que els neuròlegs li donen un tractament en alguns tipus de distonia farmacològic perquè li ajuda una miqueta a aquests moviments tan involuntaris, a aquests espasmes musculars que tenen, però no cura. No millora, sinó que palia una miqueta. I després l'altre tractament, que és les infiltracions de toxina botulínica a la musculatura que està afectada, per relaxar una miqueta aquesta musculatura, i llavors la persona té més facilitat, perquè si està més relaxada o està tan contracturada, pot moure millor el coll, si són les parpelles, que tenen els ulls tancats, que, per exemple, en un tipus de distonia, és el blefaroespasme que afecta la musculatura de les parpelles. Llavors, l'ull se tanca, i encara que ho vulgui subir, no
pots obrir.
Has de fer així, amb la mà.
Sempre estem parlant de zones al voltant del coll, o
qualsevol cos? No, és tot el cos, és tot el cos. Per exemple, a la cara, per exemple, diguéssim, les parpelles, la boca, que és el síndrome de Mange, la gola, per exemple, a les cordes vocals, que és la disfonia espasmòdica, i la tortícolis espasmòdica o la distonia cervical, que són la musculatura del coll, que és tant cap endavant, cap enrere, amb un costat o en altre. Cada persona la pot tenir d'una manera, aquesta distonia.
Que això després la persona la discapacita...
Totalment, perquè no poden conduir. Quan tu vols enfocar per mirar o per llegir, si el coll ho tens cap a un costat, és impossible. Si ho tens així, imagina. I si ho tens cap enrere, impossible.
Hi ha unitats especialitzades? No.
No. En aquesta malaltia, la veritat és que ja, gràcies a Déu, se coneix molt més que no fa anys, però bueno, encara falta molt per conèixer i molt per treballar, perquè els mateixos neuròlegs ja ho diuen, encara queda molt per nosaltres de conèixer de la distonia.
I com arriba una persona a l'associació que se li ha detectat distonia?
A l'associació pues, pot arribar, perquè a vegades el seu metge de capçalera, pot ser que algun metge de capçalera, perquè nosaltres fem difusió, li pots dir, mira, tu tens una distonia o no, no sé el que tens, però te diria un neuròleg, que és el més important. Però clar, n'hi ha persones que arriben a un neuròleg, però si aquest neuròleg no és expert en trastorns del moviment, pot passar que si no coneix la distonia, perquè és un neuròleg que, per exemple, és d'ictus, o és d'epilèpsia, o de qualsevol altra especialitat dintre de la neurologia, igual la coneix, però no tothom està especialitzant en aquesta.
Bueno, el que sí que entenem és que aquest neuròleg no especialitzat en trastorn del moviment sí que coneixerà col·legues per adreçar el pacient.
I tant,
clar,
i tant. I li pot derivar de, mira, jo no te puc portar perquè jo porto epilèpsia, per exemple, no? Però sí que n'hi ha en aquest hospital, n'hi ha el doctor tal o la doctora tal, que ja te derivaré amb ell.
Vosaltres teniu unes frases identificatives, no? Lluitem per un món obert i sense diferències, i també la meva malaltia ja té nom.
Sí, perquè...
Això vol dir que...
Sí, perquè com
tenir
que...
el diagnòstic és tota una odissea.
Pues sí, sí, perquè tenim persones, tenim algun soci, 20 anys per diagnosticar una distonia.
20 anys.
Per exemple, en aquest cas, la distonia, la disfonia espasmòdica en les cordes vocals.
I això de que lluiteu per un món obert i sense diferències, a quines diferències s'enfronta una persona?
Perquè les persones... Sí. Som diferents. I jo crec que és bo també ser diferents, però no tenim diferències entre nosaltres, perquè totes les persones som iguals, no? I tenim els mateixos drets. I no hi ha d'haver diferències entre les persones amb distonia i amb altres. Encara que siguin altres malalties o si és persona sana, no hi ha d'haver diferències de ningú tipus.
És fàcil sortir al carrer amb una distonia, tenir relacions socials, portar a terme una feina?
No és fàcil. No és fàcil perquè, com que és tan desconeguda, la gent ve una persona amb una postura anormal, sigui del coll, sigui del cos, que està torta i camina malament, depèn si és una distonia generalitzada, o si és del tòrax, què passa? O si té els ulls tancats, diu, què li passa a aquesta persona? I després tu veus que obre els ulls i mira, i ara està bé. I ara, de moment, tanca els ulls. Què passa aquí, no? Sembla que ho faci expressament. Ara, si la veig molt bé ara... I al moment la veus que està totalment el coll cap
a terra. En aquest sentit del que estàs parlant, doncs, que costa, quins són els problemes que més preocupen als afectats?
Primer, si és una persona que és molt, molt sensible, n'hi ha persones que se queden a casa i tenen por a sortir, perquè tothom se les queden mirant, com molts diuen, un bicho raro, no? No, escolta, jo me dono compte que tu m'estàs mirant i que tu no entens què és el que em passa a mi. Si jo vaig així, amb aquesta postura, és perquè em passa alguna cosa.
I vosaltres
no
què
és perquè jo vull fer aquesta postura.
I amb això que ens estàs explicant des de l'associació, què...
Home, nosaltres...
Què podem fer?
A l'associació el que fem, tenim els serveis que oferim, una persona que ve i te parla, i una vegada que li fas l'entrevista i l'acollida, i aquesta persona, jo me sent de, la psicòloga, per exemple, és molt important. I també li oferim la fisioteràpia, perquè molta gent millora molt, perquè el que no fa res de res està molt pitjor que la persona que té aquest tractament, que és el que nosaltres reivindiquem, i de fa molts anys, i bueno, i que se suposa que se posarà en marxa a poc, que s'està posant a poc en marxa aquí a Catalunya, amb la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries, és donar un servei integral. En el moment que la persona és diagnosticada, en aquest moment, mira, necessita fisioteràpia, la farmacologia, la psicologia, teràpia ocupacional i d'altres que se necessiten. Si aquesta persona en el moment del diagnòstic ja li dones tot això, la cosa va molt millor, perquè hi ha persones que recuperen moltíssim.
Clar, perquè habitualment cau el diagnòstic i aquí te quedes.
I aquí te quedes. I després que s'ha d'investigar per saber més i a veure si surt algun medicament o alguna cosa que pugui curar o millorar molt la distonia.
Clar, perquè com a malaltia minoritària tenim, hi ha investigacions en marxa o...?
No, sí que s'estan fent investigacions, no només aquí a nivell clínic s'estan fent, en els hospitals, per exemple, l'Hospital Clínic i altres, però i a nivell mundial. Però, bueno, n'hi ha molts gens que estan implicats i cada vegada sabem més, però encara falta molt i molt per saber per arribar a al diagnòstic i després al tractament corresponent.
Clar. Doncs, Anna Sánchez, què demaneu? No als reis que ja han passat, però al 2015, que bueno, tan bon punt sigui mira, possible.
Pues mira, el que demanem nosaltres, com a Distonia, Associació de Distonia, és poder continuar endavant, que a través de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries si s'implanta això a poc, però que se pugui fer perquè les persones puguin anar i tinguin aquest servei que hem dit abans, aquest tractament integra en una paraula, que és el que necessita. No només la distonia, altres malalties minoritàries també ho necessiten igualment, però en el cas de la distonia nosaltres demanem això, que això no se pare i que continuem andant, perquè nosaltres continuarem lluitant per aconseguir-ho.
Doncs, Anna Sánchez, vicepresidenta d'ALDEC, moltíssimes gràcies per haver estat a Catalunya Sense Barreres, recordant un cop més la realitat de les persones afectades per distonia. I us trobem fàcilment a Google, no? Associació de Lluita contra Distonia Catalunya.
Pues sí.
Sortiu els primers.
Pues sí.
Molt bé, una abraçada ben forta.
Igualment a vosaltres, gràcies per invitar-me.
Vinga, gràcies, continuem amb més programa. Ens quedem ara al costat de la Mercè Guiu. La nostra escriptora cega ens fa una reflexió del procés d'aprenentatge i de la intel·ligència. I com posa un exemple? Doncs amb una experiència portada a terme amb els taxistes de Londres al 1997.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
El que distingeix els bons estudiants dels mediocres no és solament la qualitat innata del seu cervell, sinó com han après a obtenir d'ell més o menys rendiment. L'entrenament és imprescindible, tal com defensa el doctor Joaquim Valls en el seu darrer llibre, Genialmente. La intel·ligència no és un do genèticament heretat, sinó, en paraules de David Schenck, un procés dinàmic, difús i continu. Plutarc deia que el cervell no és got per omplir, sinó una llum per encendre. L'any 1997, els taxistes de Londres van participar en un experiment per comprendre de quina manera els éssers humans creen mapes mentals per orientar-se en l'espai. La doctora McGuire descobrí que quan més experiència tenia el taxista, més gran era la mida de la part posterior del seu hipocamp. A més, resulta interessant comprovar que un cop els taxistes londinencs han superat l'examen per treure la llicència, no s'obliden mai de la llista de carrers a la ciutat. Per tant, hom es fa intel·ligent al llarg de la vida, amb la dedicació i l'esforç necessaris. Acabarem amb un proverbi xinès. Les grans ànimes tenen voluntats, els febles, solament desitjos.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs anem amb una segona informació de la Montse Faus. Va sobre els carrers de vianants que comparteixen el pas de les persones amb la circulació de vehicles. Com s'ho fan les persones cegues en aquests perillosos carrers? A veure què hi passa.
Ja fa anys que a molts municipis catalans proliferen els carrers de vianants que comparteixen el pas de les persones amb la circulació de vehicles. S'anomenen carrers de plataforma única. Són aquells que no disposen de vorada que separi la calçada de la vorera i conviu amb vianants i trànsit rodat. Això provoca una gran problemàtica per a les persones cegues i amb discapacitat visual perquè, sense saber-ho, poden estar deambulant per on circulen cotxes, motos, busos i bicicletes. Les característiques físiques dels carrers de plataforma única al no disposar de la vorera dificulten l'orientació de les persones amb discapacitat visual i els produeix incertesa i molta tensió. El més greu són els riscos físics que poden representar si no estan correctament senyalitzats, tant per ells com per a altres ciutadans. Un segon aspecte que preocupa l'ONCE i afecta les persones cegues en totes les vies és la proliferació dels vehicles amb motors elèctrics o híbrids, tan silenciosos que les persones amb discapacitat visual o auditiva, fins i tot altres parts de la població, tenen dificultat per advertir la seva presència. L'ONCE treballa amb la Generalitat de Catalunya el Reglament de Desenvolupament de la Llei 13/14 d'Accessibilitat aprovada l'any passat.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
I saw you in the film for just 2 seconds. A documentary set in heaven where the hipsters roll like children and the writers roll like dogs.
Bé, doncs, avui dissabte 21 de març es va iniciar la primavera i el Dia Internacional de la Síndrome de Down. Per això portem a Catalunya sense barreres, dins de la secció de voluntariat i discapacitat, un tema molt especial, com sempre, la Maria Vilà a l'engròs. O sigui, ha de portar un convidat, però ha portat 4. Maria,
ja saps que jo m'animo gratis, m'animo ràpid, eh?
I ja 5, eh?
He fet quasi una tertúlia aquí del síndrome de Down.
Potser me'n vaig de l'estudi, no? I et deixo aquí.
No, no, et deixem quedar, no et preocupis que et deixem quedar.
Bueno, Maria, quina m'has liada? Perquè ja, per començar m'has portat l'Elisabet... Que estic enamorada d'aquesta dona. Qui és l'Elisabet?
L'Elisabet és una noia que té síndrome de Down, ¿vale? Però cada mes volia fer algun tipus de voluntariat, no? I llavors la Fundació Catalana pel Síndrome de Down li va donar aquesta oportunitat de fer un voluntariat pues, per ella mateixa, no? I un voluntariat que, a més, és molt útil, no? Perquè ensenya o ajuda a persones que no tenen, no saben català pues, a poder-lo parlar. No?
Elisabet, bona tarda.
Hola.
O sigui, a tu t'encanta el català?
A mi sí m'agrada.
T'agrada el català?
Sí.
I com vas decidir fer-te voluntària, parella lingüística, d'algú que estigui aprenent la nostra llengua? Ui. Què diries? Ja ni te'n recordes.
És que li has preguntat una pregunta una mica difícil, eh? Perquè fa voluntariat no és tan fàcil de respondre, que no, Elisabet?
No.
Però a tu t'agrada?
Sí.
Li agrada molt les llengües a l'Elisabet, que sí?
Sí.
Què és el que més t'agrada del voluntariat?
De català.
Sí? Parlar català.
Sí.
I que, bueno, si jo fos la teva parella lingüística, que, com m'ajudaries? A veure, què em diries?
Primer és el vostre nom, i després del vostre nom m'apunto un paper.
Vale, doncs el meu nom és Anna. Què més? Com continuem? A veure. Què més em diries?
Què més li preguntaries a l'Anna?
Quan tu parles català, sí? Jo entenc una mica.
Quan l'altra persona parla català, no? Entens
sí.
Una mica?
Molt sí. Bé.
Clar, perquè tu parles perfectament català.
Sí.
Però hi ha persones com l'Erika García que estan aprenent. Erika, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, com te defiendes con el català? Com et defenses?
No, es fa el que es pot. Sí? Tracto de fer el que es pot.
Força bé el parla, eh?
D'on ets?
Gràcies. D'on ets? Venezuela.
De?
Venezuela.
De Venezuela.
Sí.
Vale, molt bé. I quants anys portes a Barcelona o a Catalunya?
Fa 3 anys.
Uh-huh. I sí, t'has decidit a millorar una mica la llengua.
Sí, vull dir que és necessari per la integració, no?
Uh-huh. I com tu no ets la companya de l'Elisabet, però tens una companya com l'Elisabet, que
sí,
t'ensenya
sí,
català.
Sí, que es diu l'Anna, de fet.
Uh-huh.
Sí,
sí, I què feu?
Bé, per mi va resultar ser una experiència molt agradable, perquè a vegades uno pensa que no es pot aprendre res d'aquestes persones amb discapacitat i no, no és així, no? Em sembla que som nosaltres els que tenim que aprendre un poc més d'aquestes persones que normalment... al carrer, quan el trobem al carrer, pues doncs pensem que no podem aprendre res d'aquests nois i no és així.
Elisabet, què tal s'ha defensat l'Erika amb el català?
Ho ha fet bé, això?
Ella ho fa molt bé.
Sí?
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisabet.
La teva companya té més problemes, potser.
Com es diu el teu company?
El meu company es diu Michael i Dani.
Michael?
I Dani.
Són Michael és anglès, entenc.
Es diu així, Michael i Dani.
I d'on és el Michael?
Ell està al rus.
És rus?
És rus. Però ell té ganes de parlar a català perquè ell l'acosta a parlar a català.
Li costa, i tu l'ajudes?
I jo l'ajudo perquè jo dono deures de català i també les frases vistes.
A les frases fetes, com per exemple una frase feta que ensenyis al Michael, que és rus, d'un i do.
Què li has ensenyat? Quina frase feta li has
ensenyat? Per exemple, si és mi casa a castellà, però tens de dir en català és la meva casa.
Ah, molt bé. Clar, la meva casa li ensenyes això. Quines frases més? A veure.
Després, si un que es diu mi gato, i ell ha de posar a català, és el meu gat.
Molt bé,
perquè carai. Ell parla una mica de castellà o no, només rus?
Bueno, ell parla a castellà, però jo l'ajudo perquè ell acosta més a català, però jo l'ensenyo.
Molt bé.
El cas és que també tenim aquí a la taula Marcel, presenta't tu mateix, perquè m'has dit el teu càrrec i jo m'he quedat...
No, el càrrec i el cognom, que es diu Pallejà, que això ve del Priorat. Marcel Pallejà, que el càrrec és responsable del voluntariat per la llengua del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. I despleguem el sopar de lletres de la nostra organització, ho hem de millorar, això.
Però, de totes formes, un orgull enorme, m'imagino, no?, amb persones com l'Elisabet i l'Erika entregades al català.
No, un plaer. Ara, quan estaves preguntant doncs, com s'ho feia l'Elisabet, m'han vingut al cap coses que ella fa. Ella els posa deures en els seus aprenents i l'últim divendres que jo recordo que van quedar els va dir que volia parlar de cinema.
Sí.
I es van posar a parlar de cinema. Perquè l'Elisabet, si puc ho dir, que vol... Bueno, li agrada molt el cinema i ser actriu i, bueno, i van posar a parlar de cinema perquè al capdavall aquests grups de conversa, quan ara estic anant... Endavant,
però explica, és molt interessant, clar, perquè, de fet, els voluntaris han de tenir amb les seves parelles de conversa una conversa d'algun tema.
És que el que anava a dir és això, al final, el procés ara explicarà amb la Joana com ha anat tot plegat, però en definitiva el que acaba passant, el que és ara la col·laboració entre la Fundació i el programa, el voluntariat, són quatre persones que es troben, dues el català parlen perfectament i dues el volen parlar millor, i el que fan és parlar i trobar-se i xerrar. I van xerrant. Doncs ara, si toca de cinema, doncs parlem de cinema. L'Erika, que té aquest accent tan curiós, perquè va estar a Londres vivint no sé quant de temps i té l'accent anglès, i el que fan és parlar, es troben per parlar.
Clar, o sigui que millor parlar de cinema, que dominem la matèria, no? Que
clar,
tenim
que
paraules.
Agrada, que l'Elisabet fins i tot ens ha confessat abans que li agradaria ser actriu, veritat, Elisabet?
A mi m'agrada fer actriu perquè la meva família sempre diu, Elisabet, tens de fer actriu perquè...
Tens talent, no?, jo crec.
Sí.
Molt bé. El cas és que també en aquesta bonica iniciativa col·labora la Fundació Catalana Síndrome de Down i amb nosaltres també està la seva portaveu, en aquest cas la Joana Castro, que té tota una trajectòria aquest projecte de voluntariat per la llengua.
Hola, sí. Nosaltres ens vam posar en contacte amb el Consorci de Normalització Lingüística per veure quines vies de col·laboració podíem establir. Llavors, a partir d'aquí, vam anar a parar amb el Marcel, ens van estar explicant en què consisteix el programa del voluntariat per la llengua, i quan vam arribar al punt que ens van explicar allò de les parelles lingüístiques, vam pensar, ostres, aquí podem fer alguna cosa. I bueno, va ser dit i fet, vam començar a treballar en aquest sentit, i per nosaltres és una manera d'ensenyar a la societat que la persona amb discapacitat no és un subjecte passiu, rebedor dels serveis assistencials. És un subjecte actiu, que vol participar a la comunitat. L'Elisabet i les altres quatre persones amb síndrome de Down que estan dintre d'aquest programa són persones que tenen un interès en participar en la comunitat, estan fent de voluntaris. I una altra part molt important que ens permet ensenyar aquest projecte és que la persona amb discapacitat no només pot aprendre coses, també pot ensenyar.
Clar, quan vosaltres aneu amb aquesta filosofia de normalització lingüística, com us acullen?
Ens van rebre molt bé de seguida. L'entesa...
I vas trobar el Marcel i ell encantat,
vaig trobar el Marcel i encantat. La... Sí, sí. La sintonia va ser molt bona. De fet, bueno, ens van posar a treballar de seguida. I ara, de fet, com deia el Marcel abans, els grups ja quasi van sols. O potser sense gairebé?
No, sí, ja, amb això del WhatsApp, doncs es fan grups entre ells de WhatsApp, entre els quatre, insisteixo que hi ha 5 grups de conversa, que sempre hi ha una persona de la Fundació que és voluntària, és a dir, que te la parla perfecta, i s'han muntat els grups de WhatsApp, i escolta, quedem el divendres així a les 2, no a les 5, i van fent sols, van al seu ritme.
I escolteu, i trobeu sorpresa amb les persones aprenents, no?, que es troben de repent amb una persona amb síndrome de Down que els hi ha d'ensenyar. Genera algun tipus de reacció, positiva, negativa, de la que sigui? O com ho vas viure, tu, Erika?
Per mi, personalment, vaig fer una experiència superpositiva. Sí, perquè no l'havia viscut mai. I aleshores és això, no?
Et van avisar que el teu voluntari seria una persona amb síndrome de Down? Et van avisar. I tu, cap endavant, cap problema.
Sí, clar, home, clar, sí. De fet...
Sempre és així, idíl·lic?
Sí.
Bé, les persones aprenentes i també l'altra persona voluntària dels grups pot ser, o normalment estan fent parelles lingüístiques habitualment pel seu compte, a banda, i els vam comentar, doncs, hi havia aquesta iniciativa de la Fundació, interessantíssima, totes les persones que hi participen, doncs, se'ls va comentar i els va semblar fantàstic, i bé, doncs sí, és molt idíl·lic, sí, en cap cas...
A vegades el voluntariat flueix sol, Anna,
sí,
veus?
Sí, no, és un altre món, Maria, ja ho sabem. Doncs felicitats a la Fundació Catalana Síndrome de Down per aportar aquests 4 voluntaris amb la síndrome de Down que acompanyen persones com l'Erika, de Veneçuela, que està aprenent català, en converses fluïdes, i allà està normalització lingüística supervisant tot el procés i contents amb el resultat. És correcte, el resum?
Sí, molt contents.
5 voluntaris tenen, 5 a la Fundació Catalana Síndrome de Down.
Sí, clar, m'he deixat a l'Elisabet, que està a la ràdio, imagina't. Molt bé, doncs felicitat a tots plegats. Moltes gràcies per haver estat a Catalunya Sense Barreres. Maria, tornes...
Amb menys d'un mes, sí.
Vinga. Ui, un mes és moltíssim, has de venir abans. Vinga, adéu.
Adéu.
Bye. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres. We get it almost every
night when that moon is big. Bé, doncs, encetem la tertúlia de les dones amb discapacitat a Catalunya sense barreres. Doncs, en aquesta ocasió parlarem sobre com han viscut elles la seva discapacitat amb la família. Com a dones. I per això ens acompanyen l'Arantxa Ormazábal, Mari Carmen Paredes i també l'Anna Quintero, amb la Montse Faus i la Maria Vilà. Noies, què tal? Com esteu?
Molt bé. Muy bien, gracias.
La Maria ha decidit quedar-se.
Home, m'has dit que no marxi, doncs ja m'he quedat aquí.
Tens coses a dir, no?
Home, i tant.
Bé, doncs no sé si ha canviat la vostra dinàmica familiar a conseqüència de la vostra discapacitat. Què em diríeu?
Pues en mi caso sí, cambió totalmente la dinámica familiar, porque yo estaba trabajando y me tuve que plantear dejar de trabajar, y eso ya es un cambio en la familia.
¿A nivel económico, quieres decir? Claro.
No, económicamente no, porque bueno, cuando dejas de trabajar y has trabajado muchos años, pues económicamente se sigue manteniendo. El hecho de estar muchas horas fuera de casa y ya estar muchas horas dentro, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Aunque yo al principio me dediqué también a aprender a llevar mi discapacidad visual, y entonces dedicaba también muchas horas a aprender a utilizar el ordenador con ampliaciones y a utilizar lupas y todo esto. Pero bueno, en el tiempo cambió mucho.
Claro, de estar moltes hores fuera de casa a haver d'estar a casa.
Por ejemplo.
Primer canvi. ¿Qué més?
Bueno, pues sí, a mí también me cambió la vida bastante. Yo tenía 35 años cuando me diagnosticaron. Trabajaba también prácticamente todo el día fuera de casa. Tenía a mi hijo. Además, me matriculé a estudiar Derecho. Y bueno, pues de pronto un día, un diagnóstico, una enfermedad minoritaria, desconocida absolutamente. Si ahora existe la problemática que existe con las enfermedades minoritarias, pues imagínate hace ya, o sea, pues 15 años. Claro. Y bueno, claro, me cambió absolutamente la vida, como comentaba.
¿En qué?
Pues mira, tuve que dejar de trabajar también. Me concedieron una minusvalía y también la invalidez absoluta. Claro, lo mío era diferente, porque mi problemática, digamos, era más de tipo pulmonar, respiratorio. Yo, al mínimo esfuerzo, me ahogaba. Entonces, claro, de estar trabajando, llevando la casa y haciéndolo todo, pasé a no poder hacer nada y a estar todo el día conectada a una bombona de oxígeno.
De unido.
Bueno, en el meu cas, com és de naixement, la veritat és que no ha modificat res, no? Però sí que és cert que la sort que ha tingut, suposo, la meva família és que soc la gran de tres germans. Aleshores, jo requeria més atenció dels meus pares, doncs no tenia germans. Tot el tema de la rehabilitació, operacions i tal, és més quan acabes de néixer. Aleshores, clar, sí que podia disposar de tota l'atenció dels meus pares.
I després també a nivell emocional, jo crec que també tota discapacitat sobrevinguda, no, requereix un esforç, no, i una adaptació, no, de, bueno, hi ha canvis, tota la família s'ha d'adaptar i s'ha de situar amb aquesta nova situació d'aquest membre de la família, no?
Deixeu de ser dones?
Jo, de hecho, ja l'he explicat moltes vegades, que al final tuve que recurrir a la psicòloga de la 11 para que me ayudara a plantearme la nueva situación, que me ayudó muchísimo. La familia, pues sí, aporta todo lo que puede, pero hay muchas cosas pues que no tiene conocimientos para ayudarte.
I a part és que hi ha una relació emocional amb la família, no? A vegades necessites el que dius tu, una persona de fora que t'ajudi a posar nom a les coses, sí. I a dir, i sempre es diu allò, que ho has acceptat? No, això no s'accepta mai, s'aprèn a conviure amb una situació nova, no? I això a la família li costa, perquè el paper de la família és un altre. Mm. Amb ells també els hi ha canviat la vida.
Clar, sí, per això dic que es té d'encarar de manera conjunta, no? és una cosa que tots tenen d'acceptar i d'assimilar tot el procés.
Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, mi familia, pues claro, fue un... Yo también soy la mayor de tres hermanos y, bueno, fue un disgusto horroroso. Yo vi a mis padres verdaderamente afectados porque mi enfermedad fue evolucionando hasta un punto en el que ya estaba ingresada en el hospital y no salía.
Clar, però jo m'agradaria que em diguéssiu si deixeu en aquell moment de ser dones per passar a ser discapacitades.
No. Sigue siendo dona. Sí. No, en este sentido no hay cambios, no.
Sí. Femeninament no impacta la discapacitat.
No, a mi no m'impacto en aquest sentit.
No, doncs jo crec que a nivell de parella o inclús amb els fills o així, té de tenir un impacte, no?
Seria lo mismo que fueras un hombre y el impacto sobre la mujer.
Sí, claro, ya te entiendo, que el gènere a lo millor no afecta, no?
Però, per exemple, Mari Carmen, tu ets molt coqueta. De moment, perds la vista i què fas?
No te creas que yo no me maquillaba ni nada antes, o sea... En esto no cambió.
Tu belleza es natural, pues, ¿no? Es el deporte. Porque yo te encuentro buenísima, hija mía.
Yo he cambiado físicamente a mejor por el tema del deporte. Pero en cuanto a arreglarme y eso, pues bueno, sí, a veces hay cosas que a lo mejor me ha pasado muchas veces que me he puesto la camiseta al revés, ¿no? Cosas así, pero...
Pero a veces yo también me la he puesto al revés.
A lo mejor te la ves antes que yo.
Sí, igual sí, seguramente.
O sigui, la família veu a la dona, no la discapacitat. Sí?
Veu la dona, jo crec.
Sí, ve a la hija.
Jo crec que veu les dues coses, Anna. Sí. Jo et parlo com a mare d'una filla amb discapacitat i, clar, veig a una nena, que primer va ser un bebè, després ha estat una nena, ara és una adolescent, i serà una futura adulta, però que amb ella hi ha una discapacitat. Que no és ni pitjor ni... Bueno, és com el cas de l'Arantxa, que diu és de naixement, no? Pues, clar, per mi va ser una sorpresa, perquè, clar, has d'encarar el creixement d'una persona que serà una dona, que vols que sigui una dona independent, que no hagi de dependre de ningú, però té una discapacitat. Y eso y es.
¿Y qué diferencia hubiera sido si hubiera sido un niño?
No, si hubiera sido un niño no, però tinc una altra filla que a veure, no té una discapacitat, tot i que va tenir en un moment de la seva vida una discapacitat transitòria, perquè va tenir una malaltia molt greu que la va deixar paralitzada completament, no? I ha viscut les dues situacions, no? Una filla que neix amb discapacitat i una filla que té una discapacitat sobrevinguda, que sort i gràcies a no sé què, doncs no ha estat res, no? Però què li diferencia d'un nen d'una nena? Pues un dia jo li vaig dir, a vegades laboralment les dones ho tenim més difícil, i si les persones amb discapacitat també ja ho tenen més difícil, si ajuntem les dues coses, no ho sé, això potser ho podeu dir més vosaltres, no? Les que esteu treballant, no sé si és així, jo potser és la sobreprotecció de madre.
Però jo crec que les persones amb discapacitat també tenim més oportunitats. Avui en dia...
On les veus, Arantxa?
No, sí, perquè moltes vegades jo he trobat que les empreses busquen en gent amb discapacitat. És molt dur.
Però quins llocs de treball? Ara seré dolenta, claro. Estic fent aquí dolentíssima.
No, però és una mica la realitat, Anna, jo crec.
Sí.
Perquè sí que busquen gent amb discapacitat, però per fer les feines que no vol fer ningú. Per netejar, per fer feines...
Home, no sé, Maria, ara potser tothom voldria netejar,
Bueno, però són feines que en un primer moment no són les més agradables o les que tu aspires, no? Tu, qualsevol...
però potser sí que estan més per una dona que per un home.
Precisament per aquestes, sí. Sí.
Per això... Sí, això potser tens raó, Arantxa.
Vull dir, una dona amb discapacitat potser ho té més fàcil que un home.
Depèn si aquesta dona vol ser una futura jutge o una futura metgessa. Depèn del lloc de treball també al que vulgui accedir.
També.
O mira...
No ho sé, no? Vull dir, ara estem fent aquí un estudi que... Vull dir, no ho sé.
Sí, però... de totes formes, la Montse Faus parlava de la sobreprotecció. M'agradaria que em diguéssiu les vostres famílies. Com han afrontat i afronten la vostra discapacitat? Amb sobreprotecció, amb vergonya, amb rebuig, amb naturalitat...
No, con la mía, desde luego, con absoluta normalidad. Y desde luego no es lo mismo
es que
un niño
que una persona...
Es que tenía
unas familias idílicas, me sembla, ¿eh?
Bueno,
pues la mía, mira, pues la meva, amb vergonya. Què vols que et digui?
Bueno, Ana, pero es que también te digo una cosa. No es lo mismo hace 20 o 30 años atrás que en este momento. Uh-huh. En este momento, o sea, hace 20 años atrás o 30, pues sí, a lo mejor en un momento dado, pues tú eras diferente, se ve tu diferencia, porque luego esa es otra cuestión. Hay veces que se ve y otras veces que no se ve. Se lleva por dentro, como por ejemplo me pasa a mí. A mí nadie se cree que yo estoy enferma y sin embargo, mira la que tengo encima. Y entonces, pues es como el síndrome de Down, que hace que es una enfermedad, bueno, pues que hoy en día es absolutamente normal encontrar a una persona afectada de síndrome de Down en la televisión, incluso trabajando en cualquier trabajo, y sin embargo, hace 30 años, o sea, tener un hijo con síndrome de Down era...
Sí, era un drama.
Un drama, absoluto.
O sigui, per tant, les vostres famílies, en totes aquestes emocions que hem comentat...
Normalitat, normalitat.
Normalitat. ¿Y tú, Mari Carmen?
Pues yo creo que al principio hay un poco de sobreprotección. Después ya se van haciendo la idea y lo asumen y nada, ¿no? Pero al principio son ellos como los que informan a los demás de lo que a ti te está pasando, porque a lo mejor vas por la calle y no saludas no saludo, por ejemplo, a las amigas de mi hija, ¿no? Pues luego ella tiene que ir explicando a las amigas que es que mi madre no ve, si no te ha saludado es porque no te ha reconocido, no es por nada, cosas así, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso de que parlin per vosaltres, qué?
Bé.
Venga, per favor.
A ver, yo, por ejemplo, eso también depende del carácter ya va de cada uno, ¿no? Yo soy una persona muy independiente y a mí no me gusta ni que hablen por mí ni que... O sea, a ver, yo voy a la mía, llevo mi vida intentando necesitarlos lo menos posible. Si voy a hacerme una visita al médico, soy yo quien les cuenta a ellos lo que me ha dicho el médico y siempre intento suavizarlo de cara a ellos, por ejemplo, para que no se preocupen excesivamente. Pero no, yo soy absolutamente independiente y llevo una vida independiente. Y ellos, es más, ellos, cuando yo era más jovencita, eran unos padres muy estrictos. Me hacían volver antes que el resto de mis amigas a casa, me sometían a un control en la adolescencia y, sin embargo, o sea, a partir de que a mí me diagnostican, se han vuelto mucho más en ese sentido, me dejan más, vive la vida, son los consejos que me dan.
¿Y fomentan la vuestra autonomía las familias? Como a donas, ¿eh?
Sí, sí. En mi caso, yo lo hago todo en casa, sin ningún problema, y cuando ven que tengo alguna dificultad para hacer algo es cuando me ofrecen la ayuda.
Y tal, siempre, ¿sí? Siempre.
Jo també lo hago tot en casa. Sí,
o sigui,
sí,
que podeu anar a sopar amb amigues, que no hi ha problema,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
tot i que sigui de nit i la Mari Carmen no hi vegi, o sigui primavera i tu t'ofeguis,
pues sí,
no? Hi hagi barreres, les famílies ja us apanyareu.
Exactament.
Nenes, molt bé, doncs fantàstic, llavors. No sé si sempre és tan idíl·lic, eh?
Jo crec que no. Sempre no.
Moltes vegades no.
No.
Que passa que, bueno, tenim dones privilegiades, ja ho sabem.
Sí, amb bones, boníssimes famílies,
amb
i tant que sí.
Famílies.
Sí, sí, molt bé. Doncs us espero el mes d'abril per parlar d'un altre tema.
Molt bé.
Femení, sempre. D'acord?
Vinga,
gràcies, guapes. Nosaltres, amics i amigues ullents, tornarem el proper cap de setmana. Mentrestant, disfruteu de la primavera, de l'inici de la primavera, i sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Heu escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
Els mitjans de comunicació.
Oferir als infants i adolescents la possibilitat de comunicar-se entre ells i poder expressar les seves opinions a través dels mitjans. Proporcionar-los continguts adequats segons les etapes de maduració i un entorn que els permeti interactuar en condicions apropiades.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.